Sintonia de cine a mig matí com cada divendres amb l'Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia de divendres, Sònia.
Com ha anat la setmana?
Doncs bé, molt bé.
Passa volant, per això, els
sí,
dies.
Sí, volant i amb vent, sí.
Sí, hem tingut una setmana mogudeta, mogudeta.
Déu-n'hi-do.
Doncs parlem de cinema, com sempre fem amb l'Antonio, i doncs des de diferents vessants, no? Perquè el cinema és un camp tan ampli.
Molt ampli, no l'acabarem mai.
No l'acabarem mai,
No l'acabarem mai.
No l'acabarem mai. I avui, Antonio, de què ens parlaràs?
Doncs avui us vull proposar les 15 millors pel·lícules de l'actor Leonardo DiCaprio. Què et sembla?
Oh, molt bé, m'agrada molt.
Com que de vegades n'hem parlat i sé sí, que sí. Hem comentat que és un bon actor i tal, dic, va, doncs hem de fer aquest especial aquest divendres.
Doncs està molt bé que parlem del Leonardo DiCaprio.
Doncs sí, mira, les millors pel·lícules del Leonardo DiCaprio demostren la immensa empremta que ha deixat aquest actor a la història del cinema nord-americà. Cinema nord-americà i cinema del món, eh? Ha realitzat algunes de les millors pel·lícules de la història del cinema i, de fet, encara no ha fet ni els 50 anys l'actor. Va néixer a Los Angeles. Semblava destinat per triomfar des de la primera vegada que es va deixar veure a la gran pantalla. I ho va confirmar als 90 en pel·lícules com Diari d'un rebel. La resta és història. Ha estat a les millors pel·lícules de Martin Scorsese, de l'última dècada, s'ha convertit en l'actor fetitxe de les pel·lícules de Quentin Tarantino i ha acabat guanyant l'anhelat Oscar a millor actor a la pel·lícula El renascut d'Alejandro Iñárritu al 2016. No hi ha dubte que DiCaprio ha acumulat a la seva filmografia al llarg de 3 dècades algunes de les pel·lícules favorites de molts cinèfils. Parlem, per exemple, d'Origen, una pel·lícula dura, difícil d'entendre, però que és, per mi és de les millors. És una pel·lícula aquesta del Christopher Nolan. És un trencaclosques a través dels somnis que segueixen considerant-se una de les grans obres cinematogràfiques del segle XXI. També podem esmentar l'aclamada El llop de Wall Street, l'adaptació de la vida de Jordan Belfort, per la qual molts pensaven que s'enduria l'Oscar a millor actor, i la intensa Camí revolucionari, Revolucionari Road, on va tornar a reunir-se amb la Kate Winslet 10 anys després de Titanic. Aquesta pel·lícula, evidentment, del James Cameron, Titanic, també forma part de la llista i de la història del cinema sense cap mena de dubte. Malauradament, no totes les pel·lícules del DiCaprio poden cabre en una llista d'aquestes característiques. He deixat fora algunes pel·lícules icòniques de la seva filmografia, com per exemple Romeo i Julieta, que va ser una boja relectura de l'obra del William Shakespeare, però molt interessant, realment diferent de les altres adaptacions que s'han fet d'aquest clàssic del Shakespeare. I també el treball amb Baz Luhrmann, El gran Gatsby, adaptació de la novel·la de l'Scott Fitzgerald. I aquesta no l'he entrat perquè El gran Gatsby la va protagonitzar temps enrere el Robert Redford, i per mi el Robert Redford està molt millor que ell, i em sap greu dir-ho, però és així. A part de que la pel·lícula també, la del Robert Redford, no recordo el director, el Baz Luhrmann, també la pel·lícula era molt millor encara. Així doncs, he elaborat un top amb les 15 millors pel·lícules, per mi, que tenen a Leonardo DiCaprio en el seu repartiment. Per cert, va néixer a Califòrnia, però té ascendència italiana per part de pare.
Home, això de DiCaprio, no?
Sí, és molt això de DiCaprio. Italià, eh? I Leonardo va ser
Leonardo,
un desig de sa mare.
Sí?
Veient el quadre, un quadre de Leonardo DiCaprio.
Da Vinci, sí.
Leonardo da Vinci, perdó. Llavors va dir, Leonardo, i li va venir al cap, el DiCaprio, doncs el Da Vinci, va dir, doncs el meu fill es dirà Leonardo també. I d'aquí ve el nom del Leonardo, perquè no lliga massa un actor americà que es digui
no.
Leonardo DiCaprio.
No, la veritat és que...
Quan hagi fet el llistat de les 15 pel·lícules, us preguntaré quina és la vostra favorita.
Molt bé, perfecte. Doncs vinga, comencem parlant d'aquestes pel·lícules.
Les explicaré o les diré una mica per ordre cronològic. La primera de la que parlaré és Aquí estima Gilbert Grape, una pel·lícula de Lars Hallström de l'any 1993. DiCaprio va obtenir aquí la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor de repartiment. Només tenia 19 anys. Interpretava un jove amb retard mental, l'Arne Grape, en aquesta pel·lícula que estava protagonitzada llavors per un Johnny Depp que fa pocs dies va confessar que es va portar molt malament amb ell, amb el seu company de rodatge, perquè evidentment ell era l'estrella, i realment el renyava sovint, pel que explica el Johnny Depp.
Ai, DiCaprio començava, no?
Començava, sí, va ser la seva primera pel·lícula com a actor de repartiment. Havia fet cosetes abans, però no importa.
Home, igual el van curtir, no? Encara
sí, això? Suposo que sí.
Esperem, perquè sí. Si no, un altre igual tira la tovallola.
A més, ho fa genial, és a dir, un jove fent de retard mental, per malament que ho faci, el DiCaprio ho fa de conya.
Sí.
Doncs això, el Johnny Depp deia, realment el vaig torturar. Ell estava sempre parlant parlant de videojocs, saps? És l'edat que tenia i em parlava de videojocs i a mi tot això em venia ample. Jo li deia, no et donaré una calada de la meva cigarreta mentre t'amagues de la teva mare una altra vegada, Leo. S'amagava de la seva mare pels jocs i perquè volia fumar i va dir, jo no consentiré, no entraré en aquest joc de deixar-te fumar si la teva mare no ho sap. Aquesta és una anècdota interessant del Jonathan.
Home, i tant, perquè venint d'ell.
Sí, venint d'ell.
No,
sí.
Aquesta lliçó de moral.
Sí, suposo.
Està molt bé.
Llavors encara estava... També era jove el Johnny Depp.
Sí, però és veritat que hi fa un paperó, un paperot.
Important, sí. L'altra, la segona, seria, també per ordre cronològic, Diari d'un rebel, de l'Scott Calvert. Abans de saltar a la fama mundial i consolidar-se com a actor, el DiCaprio va protagonitzar aquest film, aquí sí que era protagonista, que va rebre crítiques variades, unes bones i altres no tant. Però principalment la majoria són positives. La història segueix a Jim Carroll, un jove poeta, músic i novel·lista, la vida del qual es desenvolupa a Nova York als anys 70 i començaments dels 80. El noi utilitza les seves experiències amb l'alcohol, les drogues i la delinqüència per desenvolupar la seva pròpia obra artística. És una pel·lícula una mica controvèrsia perquè, evidentment, entra tot aquest tema del sexe, de la droga, de la delinqüència, de l'alcohol, i la pel·lícula realment és una mica aspra, però val a dir que la pel·lícula i la interpretació seva són genials. L'any 97 arriba Titanic, de James Cameron. El de Jack Davison és, sens dubte, el seu paper més popular i el que el va convertir en estrella mundial. És curiós per això, perquè Titanic va obtenir 14 nominacions a l'Oscar, en va guanyar 11 d'aquestes 14, i tot així, l'actor, a diferència de la Kate Winslet, no va rebre la nominació com a millor actor protagonista. Això ha cridat sempre l'atenció als crítics. Sí. Una injustícia, penso. Però sí que és cert que aquesta és també una de les millors pel·lícules de la seva coprotagonista, la Kate Winslet.
Que a més hi ha molt bon rotllo entre ells, no?
Molt bon rotllo, sí. Molt bon rotllo a la pantalla i el que hi ha darrere la pantalla. Van crear una amistat important que, ja us dic, després, 10 anys després, van tornar a coincidir amb una altra pel·lícula. Mm-hmm. Titanic és un punt i a part amb la història del cinema. És una pel·lícula que va batre rècords de tot tipus i és una pel·lícula que, bueno, agrada més o menys.
Amb molt de pressupost, a més.
Molt de pressupost, és una mica ensucrada, és una història que evidentment parteix d'un fet real, però que està tota ella tergiversada al guió, però evidentment és una gran pel·lícula, una gran pel·lícula.
Home, qui no el recorda, no, Titanic?
Sí, qui no
jo recordo que vaig anar al cine a veure-la, i mira que jo m'emociono ràpidament i no em vaig emocionar al cine, però tenia un senyor al costat que el pobre només feia que treure les ulleres per aixugar-se les llàgrimes. I en canvi després la vaig tornar a veure ja en plan a casa i llavors sí que dic, ostres, això és un dramón, és un dramón, no?
És un dramón, sí.
Home, i la banda sonora també és espectacular,
sí, sí,
eh? La veu de Celine Dion.
La Celine Dion aquí es va lluir, de fet, tota la banda sonora, però evidentment la que ha quedat és aquesta peça de la Celine Dion. Mm-hmm. I l'any 2002 ens arriba Atrapa'm si pots, de l'Steven Spielberg. Considerada potser erròniament com una pel·lícula menor de l'Spielberg, aquesta trepidant comèdia dramàtica criminal basada en fets reals ens presenta el Tom Hanks com a agent de l'FBI a la casa d'un esmunyedís DiCaprio que abans de fer els 19 anys, el paper que interpreta, aconsegueix milions de dòlars fent-se passar primer per pilot aeri, després per metge i després per advocat. El mestratge de la posada en escena és marca de la casa de Spielberg i s'ajunta amb un duel interpretatiu de gran alçada, del Tom Hanks i del DiCaprio. És una de les millors pel·lícules del Tom Hanks i el DiCaprio està genial. És una comèdia espojarrada, divertidíssima, en la que t'explica un fet real i com un tio amb una habilitat increïble i com falsifica els xecs, com arriba a tots aquests, a aconseguir aquestes personalitats que, a més, te les fa creïbles.
Mm-hmm. Sí, sí.
I després, a l'any 2002, ens arriba Gangs of New York, les bandes de Nova York. Pel·lícula del Martin Scorsese, que va marcar l'inici d'un estret vincle que després establiria amb aquest director amb el que col·laborarà després en altres produccions. En el seu moment, la pel·lícula aquesta va ser un fracàs absolut. I va marxar de 8 als Oscars, tot i haver obtingut 10 nominacions, i no va obtenir cap. I la crítica la va matxacar bastant. Cap, per cert, per l'actor italoamericà, és a dir, ell tampoc no estava nominat. I sí, per contra, el seu company de rodatge, el Daniel Day-Lewis. Amb el temps, la pel·lícula, de mica en mica, i veient que realment és un gran pel·liculón, ha guanyat adeptes. És també una de les millors pel·lícules del Daniel Day-Lewis, i el recordem tots amb aquella dentadura platejada que fa por.
Fa por, sí.
La pel·lícula és trepidant i estan tots genials i explica tot aquest ascens dels irlandesos que arriben a Amèrica, la fundació de l'estat americà i a Nova York, i de fet la pel·lícula és un retrat increïble, per mi és una molt bona pel·lícula, tot i que ja et dic, en el seu moment la crítica no la va considerar massa bé.
Molt bé.
I a l'any 2004, també amb el Martin Scorsese, L'aviador. DiCaprio va obtenir la seva segona nominació a l'Oscar, la primera com a millor actor protagonista, pel seu paper de Howard Hawks. En aquest impactant biòpic, és també una biografia real d'un personatge real, que té l'inconfusible segell de l'Scorsese. L'actor aquí va fer front a un personatge amb un sever trastorn obsessiu compulsiu. Era un productor de cinema, el tema del cinema està molt ben explicat, el tema de l'aviador, és un tio amb molts diners, tot el que aconsegueix, però un tio obsessiu que té unes manies increïbles i fa també un paper genial.
Increïble, no?
L'aviador, el DiCaprio.
És que fa molt bons papers, aquest home.
Sí, sí, mira. I realment, me la diu, volia dir més endavant, però sí. Dic ara ja, El tio escull, sap escollir i a més pot escollir.
Perquè pot escollir, no? S'ho pot permetre.
S'ho pot permetre, és a dir, tot el que arriba no ho agafa tot i suposo que li arriben moltes propostes i quan agafa una cosa sap el que té entre mans.
Perfecte.
I a l'any 2006, del Edward Zwick, arriba Diamants de sang. No sé si el títol, la traducció és en singular o en plural, perquè he llegit en algun altre lloc que era Diamante de sangre. Jo m'agrada molt més com a Diamants de sang. Amb aquest director ens traslladem a Sierra Leone, on hi ha un gran mercat de trànsit il·legal de diamants. DiCaprio interpreta un contrabandista especialitzat en la venda d'aquestes pedres precioses que coneix un pescador nadiu, el Jemon Hounsou, que va enterrar un enorme diamant quan treballava com a esclau per als rebels. I es tracta d'anar a trobar-lo, anar a aconseguir-lo, i es crea una aventura trepidant amb persecucions, morts, de tot hi ha pel mig. És un retrat social del lloc, però també és un thriller adrenalínic que et manté assegut a la cadira de principi a final. Una pel·lícula molt interessant i que té un nervi increïble. I el Leonardo DiCaprio, com sempre, espectacular. I ens n'anem a l'any 2006, i aquesta melodia serveix per introduir la pel·lícula Infiltrats, de nou, del Martin Scorsese. És la cinta amb la que Martin Scorsese va guanyar l'anhelat Oscar al millor director i a la millor pel·lícula, però que a DiCaprio no li va valer per rebre ni tan sols una nominació a l'Oscar. Reconeixement que sí que va obtenir el Mark Wahlberg per aquest remake del llargmetratge de Hong Kong, perquè era un remake, Infernal Affairs. És, sens dubte, una de les millors pel·lícules d'espies de la història del cinema, que a més té un planter d'actors i actrius increïble, i una de les millors del tàntem Scorsese-DiCaprio.
Això de les nominacions, de vegades, clar...
Sí, no, va, quan va, evidentment, vull dir... Jo perquè m'he volgut fixar quan he fet el recull de pel·lícules amb aquest tema, però no és important i tampoc és la marca. Finalment el que queda són els treballs i és la història del cinema i el temps el que dona. I
clar, però també que sigui reconeguda, no?, la feina, també és important.
Evidentment, i els Oscars són un element important que marca moltíssim. Tenir o no tenir un Oscar és important per
és
la
molt
carrera d'aquest sector. Sí.
La banda sonora també és potent, eh?
És potent, sí, és potent. La pel·lícula és molt potent. Jo la recomano, si la podeu recuperar, perquè Infiltrats és una pel·lícula d'espies bestial i a més amb uns girs enormes, hi ha una interpretació de tots increïble. I estan tots molt bé, i ell evidentment també.
Ell també, no? Molt bé. Anem a una altra pel·li.
Sí, l'any 2008 arriba Camí Revolucionari, Revolucionari Road, abans l'he esmentat, del Sam Mendes, i és la pel·lícula que 10 anys després de Titanic torna a reunir el DiCaprio i a la Kate Winslet. Es van retrobar a la gran pantalla per protagonitzar aquesta intensa pel·lícula de Sam Mendes que està ambientada als anys 50. La història segueix un matrimoni que sembla que tenir-ho tot per ser feliços, i de fet sembla que ho són, però per dins estan tots plens de frustracions i penediments que acabaran per consumir-los. És una pel·lícula autodestructiva d'una parella que acaba realment malament, i és una pel·lícula que deixa tocat, però que és molt intensa i també és molt interessant. És millor no posar-te-la un dia que estiguis depre perquè acabaràs...
Acabes fatal, no?
Sí.
D'acord, ho tindrem en compte, Antonio. Anem a una altra pel·li.
Sí, el 2010, de nou, Martin Scorsese amb el DiCaprio a la pel·lícula Shutter Island.
Quantes pel·lis ha fet amb ell?
Sí, unes quantes. Jo n'he anomenat aquí 4 o 5, però n'ha fet bastants perquè realment s'entenen molt bé amb aquest director. Amb el que després anomenarem també el Quentin Tarantino, sí. També, però la relació amb el Quentin Tarantino no és tan bona.
Home, és que el Quentin Tarantino...
I a més, no hi ha tan bon
rotllo. Té una mica...
Però amb l'Scorsese s'entén molt bé, i l'Scorsese quan té paper per ell, el crida i l'altre hi va corrents. Doncs Shutter Island, que la podríem traduir com Illa de Shutter o l'Illa Sinistra, aquí protagonitza, juntament amb el Mark Ruffalo, una pel·lícula de suspens que ens va deixar els pèls de punta. La recordava l'altre dia quan parlava de los renglones torcidos de Dios, perquè va una mica d'això també. La història segueix dos agents judicials que són destinats a una remota illa del port de Boston per investigar la desaparició d'una perillosa assassina a l'hospital psiquiàtric d'Ashcliffe. Aviat descobriran que el centre guarda molts secrets, molts. Té un dels millors girs de guió sorpresa de la història del cinema. Té un final imprevisible. O no tant, però a mi sí que en aquell moment em va sorprendre, i la pel·lícula, el Mark Ruffalo i ell com a agents estan increïbles, i l'actor, que el director del centre també ho fa molt bé, no recordo el nom, però la pel·lícula realment, l'ambientació, l'illa, aquell ambient dels bojos, tal com estan retratats, tot el que explica la pel·lícula, és increïble. També us la recomano, i és una pel·lícula que es deixa seguir molt bé i té això. Al final té una sorpresa que no te l'esperes.
Doncs vinga, aquesta me la apunto per veure-la, que no l'he vist. Misteriosa, eh?
Estem sentint la música, la banda sonora d'Origen, del Christopher Nolan de l'any 2010. És d'aquelles pel·lícules que et deixaran pensant després del final. Veus la pel·lícula amb un aparell de joc que està rodolant, que està donant voltes i que no para mai de donar voltes. Aquell és el final de la pel·lícula. Dius, què vol dir això? Què m'han explicat en aquesta pel·lícula? És probablement la pel·lícula més complexa del Nolan i també del DiCaprio. És una pel·lícula que es fa un descens als racons de la ment a través dels somnis i converteix la pel·lícula en una pel·lícula de culte. I DiCaprio va estar envoltat d'un elenc extraordinari. No era només ell, hi havia la Marion Cotillard, el Joseph Gordon-Levitt, el Tom Hardy, etc. De tota manera, l'ego de Nolan, que és un director que té un ego enorme, no va deixar espai perquè cap dels actors lluís realment en aquest laberint narratiu. Els talla quan li sembla i ell va explicar la seva història. Llavors, en el muntatge final, crea una pel·lícula que ja de per si és molt complexa d'entendre i els actors no poden lluir realment tot allò que segurament van donar de si en el rodatge. Com podeu imaginar, està dalt de tot en el rànquing de les millors pel·lícules del Christopher Nolan, també una de les millors pel·lícules del cinema, i per mi és la millor interpretació, malgrat tot, de Leonardo DiCaprio.
Sí, tot i haver-li retallat...
Tot i haver-li retallat el paper, està increïble perquè, hòstia, el porta amb un registre que és inexplicable. La pel·lícula t'està parlant de coses de la ment i t'està fent un descens amb una mena d'espais d'edifici que va baixant avall, i tot és el somni, la ment, i com recrea tot això i com te porta pensaments que són reals però que formen part dels somnis, i barreja la realitat i la ficció i el somni, i tot és un caos, un trencaclosques que al final l'acabes entenent o no.
o no, clar, és el que anava a dir, potser tu l'has entès.
Sí, després de veure-la 3 vegades.
Clar, vull dir, és una pel·lícula que una vegada potser no n'hi ha prou, no?
Una vegada no en tens prou per entendre-la.
Caram.
Però us la recomano també, sí? Origen del Christopher Nolan.
Molt bé, la tindrem també en compte. Anem a una altra del Quentin, sí, Tarantino.
Una pel·lícula ja més distesa, el Django desencadenat, d'any 2012, la primera col·laboració que estableix amb el director. I tot i que ja ho he dit abans, la relació personal no és realment bona, a partir d'aquell moment ja no va ser més, tot i que l'ha cridat després. La veritat és que aquesta primera col·laboració entre DiCaprio i Tarantino va sortir una pel·lícula que realment és una pel·lícula d'or. El seu extraordinari paper en una pel·lícula de l'Oest interpretant l'esclavista Calvin Candy, però tampoc no va mereixer una nominació a l'Oscar al millor actor de repartiment, perquè el premi se'l va emportar el seu company de rodatge, el Christoph Waltz, que en aquesta, de fet, és una de les millors pel·lícules que fa aquest actor. Ell també està molt bé, en aquest cas aquí les dents són d'or, aquest esclavista que és un malparit increïble, però que ho fa de conya i, a més, bueno, té allà retinguda la dona del negre, que a més hi ha el dentista que intenta recuperar-lo, és una història complexa a l'Oest, i amb aquell toc d'humor que té el Quentin Tarantino i que la fa una de les pel·lícules, de les millors pel·lícules del Tarantino. Django desencadenat.
Veritablement, el DiCaprio pot fer qualsevol registre,
qualsevol
pràcticament,
registre,
no?
Sí, sí.
Vull dir, hi ha actors que no poden fer-ho, que estan molt encasillats, o bé que se'ls han encasillat, o bé que no, tenen la capacitat de fer-ho.
Efectivament,
no?
I és un actor que parteix una mica amb aquesta imatge de guapera,
sí,
el tio,
clar.
Però el tio ha anat creixent, s'ha anat fent gran, i et dic, tot i que encara no té els 50 anys, té una carrera a nivell de filmografia increïble, i penso que encara donarà sorpreses, perquè encara té molt, molt recorregut pel davant.
Segur que sí.
Us sona aquesta banda sonora? Doncs és la banda sonora de la pel·lícula El llop de Wall Street, de nou amb el Martin Scorsese, de l'any 2013. Matthew McGowry, l'actor, per Dallas Buyers Club, li va robar l'Oscar al millor actor protagonista a DiCaprio l'any 2014. Ell estava nominat, però se'l va emportar aquest altre actor. El temps ha posat en el seu lloc al nivell de les dues pel·lícules. Malgrat que aquest actor, el McGowry, estava brillant a la seva pel·lícula, aquesta pel·lícula seva, de fet, ja no la recorda ningú. Jo he hagut de mirar-la perquè, de fet, l'havia vist, però ja no la recordava. En canvi, el que fa DiCaprio encarnant el tauró de les finances Jordan Belfort és realment històric i va mereixer, evidentment, molta millor sort. Aquesta pel·lícula segur que la recordeu tots perquè fa un paper com a tauró que s'ho menja tot i, a més, amb una interpretació i amb un muntatge de la pel·lícula increïble. El llop de Wall Street també és una de les pel·lícules de referència de l'actor.
De fet, la banda sonora, com estem escoltant,
no deixa indiferent. In the morning, and I'm zoning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300,
like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we live it. Anem a una altra?
Bé, estem acabant ja, anem a la llista, la pel·lícula número 14, El renascut, El renacido, d'Alejandro Iñárritu, any 2015, i aquesta va ser, diríem, l'encara més difícil, encara una mica més pel que fa a la interpretació. És un repte extraordinari, un repte extrem, pel qual totes les travesses van apostar que aquesta vegada sí, l'actor s'emportaria el primer Òscar de la seva carrera. Totes les gales de premis precedents l'havien reconegut com el millor actor de l'any, per la qual cosa no va ser cap sorpresa que l'Acadèmia finalment el premiés amb el millor l'Òscar, la millor interpretació del 2016 per aquesta història crua de venjança i mort que passa a l'Oest, passa amb un hivern cru, enorme, bestial en el que l'ataca un os i està a punt de matar-lo i en el que guareix les ferides obrint la panxa d'un cavall i posant-se dins de la panxa del cavall per aguarir i passar l'hivern i no morir de fred en aquell gèlid paratge en el que passa la història. És una història dura, 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 perquè sí, i que està increïble, a més a més té una transfiguració en el seu físic increïble i, evidentment, mereixia aquest Òscar a la millor interpretació. És l'únic que, de moment, ha obtingut.
Una pel·li no apta per tothom.
No, no és apta per tothom.
Jo aquesta no. No.
Però és molt bona.
És molt bona, però serà molt bona, però que jo aquesta no. No la veuré.
Molt bé.
Vinga, anem a l'última.
Anem a l'última, l'última, que jo tinc, perquè després n'ha fet un parell més, que és Hi havia una vegada Hollywood, del Quentin Tarantino, de l'any 2019. Aquesta nova aventura al costat del Quentin Tarantino ja es compta entre les millors pel·lícules de Leonardo DiCaprio, que interpreta una vella glòria de Hollywood que lluita per continuar sent rellevant. Ho fa amb el doble d'acció, Brad Pitt, entre rodatges i borratxeres. Al mateix temps, això és l'estiu de 1969, coneixerem la Sharon Tate, la Margot Robbie, l'actriu, i la família Manson. Al final explicat d'Hi havia una vegada Hollywood demostra que Tarantino segueix jugant amb la realitat històrica per construir la seva pròpia fantasia. La crítica no la té com les millors pel·lícules del Tarantino, perquè de fet explica una mica, és una mica autobiogràfica i té un principi del duel interpretatiu entre el DiCaprio i el Brad Pitt, que dius que m'està explicant, de fet és això, ell és un doble, que el Brad Pitt li fa les escenes que són més complexes i el DiCaprio és l'actor, diríem, que seria el Tarantino. I, bueno, i realment agafa un altre to quan apareix la família Manson i hi ha un final trepidant, que no l'explicaré també, perquè realment allí, allò sí que és segell i marca del Quentin Tarantino, segell de la casa. Doncs aquestes són les pel·lícules que havia triat de les 15. Després sé que n'ha fet una altra, que no l'he vist, però que no sé per què no em dona massa bon rotllo, que es diu No miris amunt, és el títol, la traducció en català, del 2021. És una comèdia de ciència-ficció satírica en la que hi ha un planter enorme també d'actors, però no sé per què, suposo que és pel fet que s'ha estrenat en plataformes. No miris amunt, però evidentment un dia o altre l'acabaré mirant.
Déu-n'hi-do, eh?
Quina... Sí, Déu-n'hi-do. Aquest senyor, el
DiCaprio, quina carrera a Hollywood que té el DiCaprio.
Molt per parlar, i com deia abans, segurament encara té moltes coses i sorpreses que ens aportarà i que ens depararà en el futur.
Molt bé. Les 15 millors pel·lícules de Leonardo DiCaprio, segons l'Antonio, avui ens les has explicat aquí a Decina.
Molt bé.
Tornem la setmana vinent, Antonio. Gràcies.
Perfecte,
per ser amb nosaltres.
A vosaltres. Adéu, bon dia.